La navalla, hi tenim un drama major, per la letalitat que pot tenir una arma blanca. Aquesta delinqüència de perfil baix, vinculada al petit menudeig de droga, feia servir a vegades l'arma blanca, però ara, amb la facilitat d'accedir a l'arma de foc, també doncs, fan servir trets intimidatoris fins ara, no?, entre diferents grups, per qüestions vinculades al negoci de la droga. No? Per tant, important, ho he dit, i ho deia també l'Eduard Sallent, és molt important que no permetem, per una banda, que consolidin estructures i infraestructures aquí a Catalunya. I això requereix molta coordinació policial i requereix molta investigació que ens permeti evitar que es consolidin aquí, com a d'altres països europeus. En paral·lel, hem d'obrir el debat per endurir la legislació per fer més difícil que puguin establir-se aquí sense que tingui conseqüències, és a dir, que se sentin impunes, per altra banda. Això és important també remarcar-lo. I hem d'evitar l'efecte contagi per l'accés a les armes de foc a alguns grups que no tenen la letalitat que poden tenir aquests grups organitzats, però sí que poden intimidar amb arma de foc i generar doncs, aquesta sensació d'inseguretat o provocar efectes col·laterals sobre la població, que és el que més ens preocupa. És a dir, fins ara, no, la sensació que tens és que són litigis entre ells, però sí. Clar, fins que algun dia passi algú per allà...
Va resultar ferida una nena de 10 anys, no?, per una bala perduda en aquest cas a Badalona.
Allà mateix, efectivament.
Què més en sabem d'aquest cas? Això fa més de dues setmanes.
Està igual que estava, és a dir, estem investigant-ho i hem de veure què hi ha aquí. Són investigacions normalment complicades i llargues, això també ho hem de dir. No són investigacions fàcils.
Hi ha un element també, consellera, que més enllà de la percepció també han de lluitar, que és molta gent es preguntava com pot ser, i vostè ho deia, no?, que un dia en què hi havia molta seguretat al carrer, davant d'una comissaria de la policia, a 800 metres d'on passava el Papa Mòbil, a la tarda, doncs un senyor vagi allà, a cara descoberta, dispari un tret al cap d'una persona, se'n vagi i aquest assassí encara no s'ha trobat.
Perquè no respon a un patró predible dintre de lo que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions. Normalment és molt difícil també doncs, acabar amb les detencions d'aquests tipus de personatges sicaris o assassins a sou.
Perquè que són gent que ve d'un altre país, ve aquí, fa la feina i se'n va.
Es poden donar diferents casuístiques. Això ara està sota secret d'actuacions i, per tant, doncs, tampoc no podem fer massa especulació, però són diferents casuístiques les que es poden donar. El que sí que treballem amb una hipòtesi és que els sis casos, en aquests sis casos d'homicidis recents que hem tingut, estan relacionats probablement tots ells amb aquestes qüestions que estem abordant avui aquí, és a dir, negoci de la droga i grups organitzats.
Vostè, hem d'acabar perquè vostè ha de marxar aviat perquè té Consell de Govern, però apuntava un element que crec que és interessant, que és la coordinació europea. És a dir, creu que aquí hi ha molta més feina a fer, que avui en dia hi ha una mancança per trobar, identificar aquestes persones perquè no hi ha una col·laboració prou sòlida europea?
Jo crec que aquí tenim recorregut de millora, de fet. Demà és 17, oi? Demà es fa en el marc del foro de la seguretat urbana, es fa una trobada a Brussel·les de la importància de la coordinació de recursos i de la coordinació d'informació, també des de l'àmbit local, que és on habitualment succeeixen els fets. Els fets sempre estan localitzats, és a dir, són globals, però es localitzen, no? I poder treballar amb aquestes estratègies, fins i tot, doncs, es parla de la possibilitat, i això també ho apuntava el comissari Chacón, de disposar d'una traçabilitat balística, és a dir, de veure, i això, doncs, és tasca que s'ha de fer a l'àmbit europeu, i hem de reforçar doncs, totes les investigacions que es puguin portar des de l'àmbit europeu i aquí, en el nostre país, doncs, fer-los difícil que es puguin assentar i que puguin consolidar estructura. Això és un dels objectius amb els que estem treballant amb més determinació.
Dues últimes qüestions breus. Recentment l'Audiència Provincial de Barcelona ha obligat també a investigar una actuació policial en el marc d'una protesta pro-Palestina a Barcelona. Considera que diverses persones podrien haver patit lesions a causa de l'ús de gas de pebre en una de les actuacions policials, diu, desproporcionada. Com veurà vostè, consellera, aquella actuació?
Bueno, amb les actuacions d'ordre públic sempre tenim els matisos, no? Aquests matisos que en formen part de les diferents versions i opinions, no? En aquest cas s'ha tornat a reobrir el cas, per tant hem d'esperar a veure que es conclou amb la investigació. Sempre s'ha d'utilitzar la mínima força, no? Però hi ha situacions en les quals en l'anàlisi de la proporcionalitat de l'ús d'un o d'altre mitjà, doncs s'encerta més, s'encerta menys. Habitualment això ha d'estar subjecte a protocols, ha d'estar accionat a partir de la decisió del comandament. Totes aquestes variables han d'estar incloses dintre de la intervenció i, per tant, doncs, home, si això s'ha reobert, doncs haurem de veure quines conseqüències té o si es torna a tancar, i és que hem de veure, perquè tot és opinable. És a dir, tot el que digui jo ara mateix és opinable, no és opinable, això està judicialitzat, hem d'esperar. Nosaltres sí que intentem, i això sí que és la manera de treballar habitualment des de la prefectura, és fer servir la mínima força possible. Ara bé, a vegades hi ha tota una sèrie de circumstàncies que poden portar, doncs, a fer servir eines de dissuasió que no són probablement les més populars, no? I aquest és el gran problema de l'ordre públic. I habitualment Mossos d'Esquadra sempre treballa en protocols el menys lesius possibles, fer servir la mínima força possible, però no sempre es pot aconseguir.
I deixem preguntar-li ja per acabar, ara sí, per la prova pilot per desplegar Mossos a les escoles i instituts, en quin punt es troba? Quines valoracions en fa? Què li han fet arribar fins ara?
Bueno, a veure, la prova pilot dels Mossos en el projecte de convivència, poder ajudar en algunes qüestions amb les quals es troben els equips directius, doncs, com bé sap, va aflorar en un moment totalment inoportú. I un projecte que podria haver tingut, doncs, tota una sèrie de bondats, de fet, no neix d'un despatx, sinó que neix ja d'una pràctica que s'estava fent des de l'àmbit local, que es feia amb les policies locals. Recordin tot el projecte dels agents tutors, que alguns municipis ja estaven desplegant, i, per tant, va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat, doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar, que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals, doncs, els equips directius es poden trobar, conflictes que poden tenir a veure, doncs, amb una situació de vulnerabilitat familiar que es pot detectar, una situació de maltractament d'algun adolescent o d'algun jove en el seu entorn familiar, que són recursos en els que habitualment, doncs, els nostres equips estan formats en mediació i poden aportar aquesta visió. No?
O sigui, creu que és útil, però no va ser oportú.
Bueno, és que va néixer, publico meu, en un moment de conflicte que era inviable que pogués prosperar. Realment és una llàstima.
I ara sí que acabo, de veritat, perquè té tothom que m'està empenyent perquè ha de marxar al Consell de Govern. Fa un mes vostè va comparèixer amb el director de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per anunciar que investigaria la infiltració d'agents dels Mossos a l'Assemblea de Docents. S'està investigant, entenc, quins passos s'han fet, com està la investigació?
S'ha obert una IR per poder ordenar tota la informació vinculada amb la presa d'aquesta decisió, que ja vam dir, doncs, que era una decisió operativa, que òbviament té repercussió política perquè és maldestra i està mal enfocada i tot el que ja hem dit. I al mateix temps, doncs, hi ha un contenciós obert per part d'un dels sindicats. Crec que els dos sindicats finalment han presentat el contenciós i hem presentat, doncs, tota la documentació que se'ns ha demanat.
Consellera d'Interior, Núria Parlon, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ai, sangria, sangria del Simón. Anima't a ballar la fiesta del Simón. Alegria del Simón, sangria.
Ven, vamos a disfrutar. Ay, sangria, Don Simón.
Ay. Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la síndria ratllada 0,89 al quilo
i l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Bé, ara no. El començarà a pagar després.
Ah... fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
I valoracions de les paraules de la consellera d'Interior en un moment en què dèiem que la percepció de seguretat doncs no és gaire bona, tot i que les dades, i es fan un fart d'explicar-ho, i està bé, perquè a vegades, si no, doncs queda desdibuixat a les xarxes socials, doncs són bones, i que hi ha els furs, per exemple, que estan baixant a Catalunya. Sara, hi ha un problema per això de percepció, perquè si vas pel carrer Balmes i un senyor apareix i dispara un tret al cap i se'n va i no el troben, doncs això no ajuda a agafar confiança.
Jo crec que la diagnosi la té tothom bastant ben feta, la conselleria sí. També, no? I hi ha aquesta paradoxa, aquest contrast, que per molt que des de l'administració s'estigui defensant les dades que apunten a una disminució, una reducció dels furts, dels robatoris de patrimoni, òbviament aquests homicidis que hem tingut des de principis d'any, a més, això, de forma molt escabrosa, generen alarma social, és lògic, però també és lògic que s'intenti fer un discurs, no?, de contenir la calma, de generar confiança i d'alguna manera posar les coses en context. Però és obvi que el dia que vam veure el que havia succeït al carrer Balmes, doncs, ostres, és que se't posen la pell de gallina, sincerament, és inevitable, no? Som humans i ens preguntem per què. De les paraules de la consellera, clar, a mi encara em queden dubtes sobre fins a quin punt el fet d'endurir les penes pertinents a d'armes ajuda, contribueix a reduir el problema, segurament contribueix a retirar armes del carrer, segurament ajuda també a encarir l'activitat d'aquests grups.
El que deia és com que la tenen a mà, en comptes de fer servir la navalla, fan servir la pistola, no?
Exacte, però aquí el problema és com es desmantellen les xarxes o com es va al moll de l'os de la qüestió, que és la rendibilitat del negoci de la marihuana. I ens fem preguntes de per què aquí, no? És una situació geogràfica, és per les connexions portuàries, és a dir, quins ingredients té Catalunya perquè arrelin aquest tipus de crims. Tampoc sabem exactament la consolidació d'aquestes estructures, si estan consolidades o no, perquè de vegades hi ha comandaments policials que així ens ho apunten, que apunten un discurs en aquesta direcció. La consellera ha dit hem d'evitar que arrelin aquest tipus d'estructura. Per tant, segurament tenim en aquests moments més preguntes que respostes, però per mi un dels grans quits de la qüestió és aquesta, no? Com s'evita aquest negoci rendible de la marihuana, perquè probablement aquest tipus d'assassins, que tu li endureixis les penes de presó, no sé fins a quin punt dissuadeix de continuar tenint aquesta conducta delictiva.
Una de les expertes, Montserrat Iglesias, en seguretat, deia que s'ha d'asfixiar, evidentment, amb penes molt grans, però també econòmicament has de tallar els circuits, no? I això aquesta és la dificultat, perquè és un negoci globalitzat, i per tant, ara s'instal·la aquí, com es pot instal·lar, és a dir, no té una seu física, no?
Controlar els fluxos de blanqueig, aquesta és la part més difícil, sí, reformar el Codi Penal, al final és la part més senzilla, encara que ens sembli mentida, per les majories que hi ha al Congrés dels Diputats, però és la part fàcil. I no dic que no sigui necessària, dic que el moll de l'os està en altres qüestions que són molt més difícils de controlar.
Pere.
Sí, estic molt d'acord amb el que comenta la Sara, amb el matís, diguem, de que la diagnosi està clar, diguem, està compartit per tothom, però amb el tema aquest que s'identifica com el principal problema, que és a les màfies al voltant, sobretot de la marihuana, ja ho hem comentat alguna vegada aquí amb l'Anna, que amb això estem d'acord, de que una altra manera completament diferent d'enfocar-ho és legalitzant la marihuana. Això és un sector, en comptes d'endurir, legalitzant. Això és un problema de màfies com a conseqüència d'una activitat econòmica que és il·legal, però que, a parer meu, i no voldré que semblés una frivolitat, hi ha molta gent que ho sosté això, no és una frivolitat, l'Economist, que és la revista de referència, diguem, del món liberal, fa dècades que defensa editorialment que el negoci de la marihuana és un negoci com el tabac. L'arbitrarietat d'on poses la línia de què és legal, què és nociu, és una qüestió, diguem, que es pot moure, i que si resulta que coincidim tots que el gran problema de seguretat es deu a que hi ha una activitat econòmica que genera uns grans beneficis com a conseqüència de que és il·legal, doncs jo crec que val la pena, com a mínim, fer-li una pensada, perquè ens estalviaríem molts problemes de seguretat si resulta que el problema principal es deu a que és una activitat econòmica il·legal que podria ser legal. Insisteixo que no vull frivolitzar, no és una cosa fàcil, però jo crec que val la pena abordar-ho també al debat en aquests termes i no només pensar en endurir una cosa que encara genera més beneficis si te'n surts, perquè com més difícil sigui produir, més beneficis genera si te'n surts.
Anna.
Sí, home, totalment d'acord. Jo he dit sempre que legalitzaria i regularia totes les substàncies psicotròpiques que vindrien són il·legals. També és veritat que perquè això tingui un impacte no només amb la salut pública, sinó amb la seguretat, s'ha de fer coordinadament. O sigui, tu no pots legalitzar la marihuana només a Catalunya i a la resta, doncs, que segueixi sent il·legal. Jo, després de sentir la consellera, m'he quedat amb la idea de que aquí... són més eficaços combatent la delinqüència d'estar per casa, i en canvi el crim organitzat ens passa per sobre, cosa que és molt lògica, perquè el crim organitzat, com el seu propi nom indica, està organitzat, va més enllà de les fronteres, òbviament, autonòmiques i polítiques, i també penso que posa una mica a prova certa visió infantil que encara tenim aquí de les forces de seguretat, perquè, esclar, vull dir, a veure... jo he dit altres vegades, per exemple, d'una banda volem que ens protegeixin d'una cosa tan lletja com és un crim organitzat, que, doncs, exacte, no sé, jo em costa d'imaginar que al mig de Nova York pugui passar el que va passar al carrer Balmes i encara corri l'home.
Al mig de Nova York passava, però als anys 90 i...
bueno, però vull dir, però és que la policia de Nova York, doncs, té uns mecanismes, doncs, que els Mossos d'Esquadra... O sigui, si els Mossos d'Esquadra han de demanar perdó per estar al pati d'un col·legi, si els Mossos d'Esquadra han de demanar perdó per assistir a una assemblea de mestres, que serà tot lo maldestre, com ha dit ella, però és que aquí es planteja com si fossin l'Estasi o la Gestapo. Llavors, a veure, volem policia o no volem policia? I volem una policia seriosa que es coordini amb altres cossos de policia, inclòs la Interpol, per fer front a aquestes amenaces que van més enllà del clàssic tirón de cantonada o de tota la vida, o si no, resignem-nos a viure a Chicago anys 30 i els carlins que els mati Déu.
A les assemblees de treballadors no volem policies, i això, això no vol dir que hi hagi més crim.
Però és que, a veure, jo, per si mira, avui hem vingut aquí, i com que hi ha de venir la Consell de l'Interior, jo ja he vist més presència de Mossos uniformats del que és, i d'algun no uniformat que el tinc calat d'altres vegades. Jo no m'he sentit
aquest
en perill.
Aquest senyor que té darrere vostè ara mateix.
No m'he sentit en perill. He pensat, ah, mira, doncs mira, avui estarem segurs aquí. Avui segur que no em roben el bolso. Ostres. Tothom volia... El gran què de voler tenir Mossos d'Esquadra, que era una policia catalana, seria perquè considerem que era una bona cosa. Una policia,
o sigui,
no pensem que la policia sigui una porqueria, per no dir una altra cosa. No? O sigui, la policia compleix una funció social, i si desborda els límits democràtics, per això hi ha mecanismes de control, d'investigació, se'ls pot denunciar, es pot haver-hi contenciós, com ha explicat la consellera, però jo personalment no estic en contra que la policia tingui una presència pública per garantir la meva seguretat, en primer lloc.
Vicent?
Bueno, crec que ja, no sé si aquesta darrera intervenció, però en general, moltes vegades hi ha, per part d'algunes persones, hi ha una intenció clara de presentar els Mossos com una policia naïf, com una policia massa tolerant i massa no sé què. Jo crec que això no s'adequa.
O tot el contrari, més aviat.
Bueno, doncs ja ho té. I després, respecte a la policia de Nova York, dona, jo hi ha imatges que s'han vist a Nova York i en altres ciutats nord-americanes que crec que en aquesta societat no es podrien ni aguantar. Clar, cada societat té les seues característiques i hi ha coses que estan molt bé i que són virtuts, i hi ha coses que no estan tan bé i que són inconvenients. Però, en tot cas, jo considero que els Mossos d'Esquadra ocupen un espai intermedi que és correcte, que està molt bé. Una altra cosa és que apareguen nous fenòmens de delinqüència organitzada que en un moment determinat, quan apareixen i prenen volada, es desborden una mica. Sí, o es desborden tampoc, sinó que afassa que s'ha gent de reorganitzar, etcètera, etcètera, etcètera. Però, en fi, i només sobre la legalització de les drogues, és que, clar, això és més antic que anar a peu.
Exacte.
Hi ha visions positives respecte a això i hi ha unes visions negatives. Les visions positives, tota la gent diu, mira el que va passar amb la llei seca dels Estats Units. Visions negatives, bueno, legalitza vostè la cocaïna. Clar, aquí hi ha un personatge molt interessant en tot aquest món, que és el regidor Albert Batlle, que el portem de tant en tant així, i l'última volta que ens va explicar una mica com veu ell la qüestió de gent que està dins, ho veu horroritzat. I diu que, en part, el que passa està passant en gran part no només amb la Maria i amb el haxís i tot això a Catalunya, sinó també en altres drogues, és perquè tenim una visió absolutament beatífica d'això, com si tot fos qüestió de legalitzar o no legalitzar. No, segons com, si acabes afavorint, sense voler, acabes afavorint més el consum, crees una sèrie de desgràcies que són terribles. Per tant, encara crec jo que no ho hem parlat prou ni prou anys, perquè quan tu prens una decisió com aquestes, les conseqüències se poden arrossegar generacions. I clar, això s'ha de mirar... Uf,
haig de dir que aquesta qüestió genera bastant de debat en els partits, fins i tot en aquells que ara semblen que no tenen debat. I ho dic perquè els socialistes ara estan clarament posicionats en contra de la legalització, però 10 anys enrere, els congressos del PSC, a banda de tenir la qüestió del sobiranisme com a un dels punts de conflicte, un dels punts que generava més controvèrsia era el debat sobre la legalització de la marihuana, perquè això ho portaven en el seu programa les Joventuts Socialistes, i recordo que hi havien hagut llargues discussions i debats amb la direcció per acabar consensuant una posició. Per tant, és veritat que van soterrar el debat, ja dic, en el Congrés de fa uns 10 anys, però això no vol dir que hi hagi una posició monolítica.
Però el que no es pot dir és que és beatífic defensar-ho, perquè si l'Economist, que és la revista més sèria, diguem, del capitalisme occidental, fa dècades que ho defensa, pues, i coneix perfectament com és la realpolítica, els efectes, o sigui, és una posició de legítim debat, i no crec
absolutament
que sigui beatífic defensar la legalització de les drogues.
Absolutament. El que sí que pot resultar beatífic és sense apamar-ne bé les conseqüències o no conèixer massa aquest àmbit, fer opinions que resulten categòriques. És a dir, jo no
també
ho tinc
revés,
clar.
També al revés.
Clar. No, és que jo no ho tinc clar. Jo no sé què seria millor. Ara sí que sé que hi ha una cosa. Si això s'aprovara, s'aplicara i tirara endavant i tinguera efectes bèsties, tardaríem molt a recuperar-nos d'aquell sotrac. Vull dir, jo només demano...
Home, l'hora ja té efectes molt bèsties.
També, però imagina't si es disparara.
Per posar una dada que posaves de Nova York, ho dic perquè les dades són importants. La taxa d'homicidis a la ciutat de Nova York és de 3,7 per 100.000 habitants l'any. A Catalunya, 0,6.
Sí, però la qüestió és que Nova York és increïble. És difícil d'imaginar que un senyor mati amb un altre
doncs
i se'n vagi amb taxi.
Sí, però 5 vegades més.
Cinc vegades més.
Sí, 5 vegades més. També hi ha 5 vegades més gent, eh?
No, percentualment,
però vull dir que...
Cada 100.000 habitants.
Però vull dir...
5 vegades més cada 100.000 habitants.
La impunitat, o sigui, els escenaris d'impunitat, ja et dic, aquí sembla que estem acostumats a una delinqüència a anar per casa, que és el que els nostres cossos de seguretat, saben? I aquest tipus d'extraviolència, de violència organitzada, de violència, no ens passa a persones que saben què fer-ne. Jo el que dic és que a Nova York és molt difícil que tu et carreguis un tio al mig del carrer i no et passi res, te'l carregaràs. Però
se'ls carreguen més.
Home, si ets un policia i te carregues un tio mig del carrer, i per mi, segurament no et passarà res. Vull dir, clar, és que cada cosa i cada model té les seues, això. Mirem allà com va també el tema.
Sí, sí.
Són les 9:24. I mentrestant torna a aparèixer un element sobre la taula important, que és el tema del jurat popular. Hem sabut a les últimes hores que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, podria ser jutjada per un jurat popular. Tania Tàpia, bon dia.
Sí, bàsicament perquè ahir es va fer l'últim pas al jutge Peinado, que fa 2 anys que la investiga per 4 delictes. Ja li ha dit que en els propers dies signarà aquesta decisió de portar-la a judici per jurat popular. L'acusa de 4 delictes, un d'ells és la malversació, que segons la llei del jurat es pot jutjar per aquest model, diguéssim, per aquesta manera, que el que permet és que siguin 9 ciutadans els que declarin innocent o culpable a una persona que es jutja. Atenció, però, perquè l'Audiència de Madrid encara això ho podria frenar. Hi ha diversos recursos presentats allà, però de moment Peinado va directe, i el que ja ha deixat, diguéssim, és encarada a la dona del president per aquesta fórmula. Té pendent, però, un element, i és que ahir les acusacions li van demanar també mesures cautelars, és a dir, la retirada del passaport, i que cada 15 dies vagi al jutjat a signar. Diu Peinado que necessita alguns dies per pensar-s'ho. En 3 dies dirà si ho accepta o no.
I ahir també en aquest programa va avançar també àudios del cas Endic, concretament les primeres trucades de Jonathan Endic després de la caiguda del seu pare al 112 i al SEM. És un cas que també, si arriba a judici, podria ser un jurat popular. I per parlar-ne, saludem l'advocat penalista Marc Molins. Què tal, Marc? Bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns com funciona això d'un jurat popular.
D'entrada, el fonament constitucional. És a dir, és una figura que tenim prevista a la Constitució des de l'any 78. Per tant, fins al 95 no tenim la llei que desenvolupa la institució. L'essència, el concepte, és que la justícia emana del poble, i el nostre constituent va decidir que en aquest emanar del poble una de les múltiples manifestacions fos que el jurat popular, que ciutadans poguessin jutjar en els supòsits concrets que la llei preveu. I aquests ho són, efectivament. Com funciona? D'entrada, hem de tenir clar que hi hagi competència. No és un tema senzill. En ocasions, quan es plantegen fets complexos, és a dir, fets que tenen diversos delictes, hem de tenir clar que sigui el delicte fi, no?, l'essencial, el que arrossega els demés, sigui competència del jurat. Aquesta és la discrepància que es planteja en el cas de Begoña Gómez, que les defenses diuen que inclús en el cas que fossin certs els fets no serien de jurat, serien d'una sala professional. Però, en definitiva, una vegada verificada la competència, es posa en marxa el procediment.
I diries que té més tendència a condemnar un jurat popular o absoldre?
És difícil fer estadístiques. El Consell General del Poder Judicial les publica. És veritat que hi ha una predominància respecte de les condemnes, però també és veritat que la tipologia delictiva, els fets que arriben a jurat, són fets de naturalesa molt més fàctica, molt més ontològica, i per tant és difícil fer extrapolacions. Jo he tingut ocasió de celebrar 8 jurats a la meva vida, i tinc un concepte immillorable. És a dir, crec que és una institució que funciona. Els ciutadans, quan se'ls demana que s'impliquin, ho fan amb una enorme responsabilitat, amb concentració, ho fan amb rigor, i penso que és molt important, molt, molt important, que tinguem aquest feedback de la ciutadania, no? Si no, correm el risc de que els que vestim de negre i ens posem togues i no acabem donant lliçons del que és la vida, no? Que és la legítima defensa, o que és fonamental que la ciutadania es manifesti i ens vagi donant warnings, ens vagi fent advertències respecte a possibles excessos conceptuals en els que incorrem els juristes.
Clar, és curiós perquè, clar, entenc el que dius, però, per exemple, hem vist a Jonathan Endic emmanillat. Tot això va condicionant, o ara aquestes trucades que hem emès, no? És a dir, al final estem davant d'unes guerres, o el cas de Begoña Gómez, uns relats mediàtics que segurament condicionen molt els ciutadans, no? I, per tant, van configurant ja una imatge sobre si és culpable o no. Quan arriba aquest judici, no sé si arriben tan nets de mirada.
Aquesta és una qüestió essencial. És a dir, quan es produeixen aquests debats previs, no?, aquests debats socials, perquè en alguna mesura es pot estar contaminant la percepció. En alguns sistemes comparats, per exemple, el Regne Unit, tenen una figura molt clara que l'anomenen contempt of court, que en definitiva vol dir que el president del jurat pot impedir determinades publicacions durant la tramitació del judici. Nosaltres tenim la capacitat de valorar si hi ha hagut biaixos, hi ha hagut prejudicis basats en judicis mediàtics i tal, però ho fem sempre a posteriori. És a dir, si veiem que algun jurat, en el moment de motivar les seves decisions, s'està fent ressò d'opinions que no s'han format necessàriament a la sala, en aquest cas podríem arribar a anul·lar la sentència. Però és evident que hi ha aquest problema. És a dir, el jurat ha d'arribar molt neutre i ha d'arribar molt imparcial, perquè en definitiva del seu criteri naixerà el pronunciament.
I una trucada com aquesta?
Què en dotze digui?
Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
Vete aquí, porque ha corrido.
Mi padre se ha caído.
Com creu que vostè pot condicionar un judici una trucada com la que hem sentit de Jonathan Andic trucant al 112?
Un judici, sobretot a jurat, és d'una extrema complexitat en tots els sentits. I és el resultat d'abocar literalment tota la prova, només, tota, és a dir, els àudios, els vídeos, les testificals, les pericials, la prova documental, és d'una extrema intensitat i, evidentment, un reportatge sonor com aquest té la seva importància, com la tindrà. La valoració crítica que en puguin fer les parts, que pugui fer un pèrit, que pugui... És a dir, és difícil fer un pronòstic sobre l'anàlisi d'un input concret i aïllat, però, insisteixo, és evident que un àudio com aquest té la seva importància.
Que estem parlant del cas del cas d'Andic, no hi ha proves concretes, sinó que estem parlant d'un cúmul d'indicis. N'hi ha prou per condemnar una persona i amb jurat popular?
La resposta és rotundament sí. És a dir, la teoria de la prova d'indicis és una teoria que està consolidada a nivell jurisprudencial. En definitiva, el que vol dir és que no és necessari disposar d'una prova directa de càrrec, un testimoni que manifesti haver vist, no? O no és necessària, no és imprescindible la prova directa de càrrec. Es pot condemnar en base a indicis. Què és un indici? Un indici és una circumstància que en si mateixa, intrínsecament, no tindria valor si l'analitzéssim de forma aïllada, però ens diu la jurisprudència del Tribunal Constitucional quan els indicis són plurals, quan són concurrents, és a dir, tots suggereixen una mateixa línia, quan no són contradictoris entre si. I quan han superat, en aquest cas, quan s'ha provat l'indici amb els requisits que estableix la presumpció d'innocència, quan es donen aquests requisits, una multiplicitat d'indicis que suggereixen una conclusió és vàlida per dictar una sentència condemnatòria.
Per això entenc que la defensa el que ha fet és contractar un detectiu privat, no?, per donar altres indicis.
Efectivament, els contraindicis, o inclús intentar plantejar la contradicció entre els indicis que planteja una de les parts, en aquest cas l'acusació, no? Al final és dialèctica pura i insisteixo, la meva percepció és que el jurat treballa amb un enorme rigor, amb concentració, és a dir, la ciutadania s'implica moltíssim quan se li dona la responsabilitat d'enjuiciar, i el feedback que tenim dels jurats quan participen en l'administració de justícia és molt enriquidor, no només en sentit jurisdiccional, perquè prenen decisions de fons i ens ajuden els juristes a acoplar les nostres estructures al seu sentir, sinó perquè a més entenen l'enorme complexitat que té la justícia en un tema com aquest.
Ah, bon dia, senyor Molins. Ja, ostres, que això, la intervenció de vostè, perdó que em carregui el micro i tot del nervi que m'ha posat, perquè hi ha un muntó de temes aquí que són molt curiosos. El primer ràpidament és que, clar, quan hi ha un jurat popular, per tant, estem parlant d'una part de la societat directament, que ja no se tracta de la judicatura, la temptació o la necessitat de fer públiques les evidències i les contraevidències es multiplica, perquè tu vols incidir sobre aquesta societat i ja no tant sobre un tribunal professional, per dir-ho així. I, clar, això no ens agrada o no, però ajuda a l'espectacle. Això seria la primera cosa. La segona cosa seria que, clar, l'acumulació d'indicis, si al final cap d'aquests indicis, diu, ja hi ha jurisprudència i tal, però si cap indici és concloent, per mi hauria de prevaldre sempre la innocència, la presumpció d'innocència, per molts indicis que s'acumulen si no són concloents. I l'última, segur que vostè ha vist 12 homes sense pietat. Que era una pel·lícula de l'any 57 i després
van passar... I un remake més recent.
I van passar a l'obra de teatre, després ara... Clar, és molt bèstia, perquè, a veure, allò era un grup de... Allò era un assassinat d'un pare en mans del seu fill i tal. Ara, imaginem-nos un cas polític. En un cas polític, aquestes 12 persones sense pietat, uns estaran absolutament motivats a favor, uns estaran motivats absolutament en contra i uns altres seran indiferents, per dir-ho així. A mi m'agradaria, m'encantaria ser-hi dins, perquè, clar, no és igual.
Titular, Sánchez es postula pel jurat.
No, jo em jure com a furó. És a dir, jo em postula com a curiós, com a xafarder. És a dir, de veure com aquestes persones... no, estem jutjant a la dona del president del govern. Doncs hi haurà gent que estarà a favor del PSOE, gent que estarà en contra del PSOE, i indiferents. Només de veure el debat que hi haurà entre els que estan en contra, que alguns ho estan d'una manera molt radical, els que estan a favor, que alguns estan molt motivats, i els que diuen, a mi que no em compliquin la vida i anem a veure només el que ens han presentat i a veure què... Ostres, vull dir, té una morbositat també terrible, eh?
Bon dia, senyor Sánchez. Bon dia. Tres preguntes, tres respostes. La primera, començo pel final. La crítica o aquesta presumpció de fal·libilitat o d'influenciabilitat del jurat. totes les crítiques sobre la institució parteixen d'una premissa que al meu entendre és equivocada, que és el principi o la premissa de la infal·libilitat de la sala professional, no? És a dir, és més fal·lible el ciutadà que el... No, és a dir, les capacitats de ser influïts, la necessitat i la dificultat de desempallegar-se dels biaixos personals que tots tenim, aquesta és una circumstància que opera exactament igual sobre un ciutadà que sobre un professional de la justícia. És a dir, el jutge no adquireix... És veritat que adquireix una tècnica i adquireix un rigor, probablement, en base a l'experiència. Però l'insisteixo, en algun jurat mediàtic que jo he pujat, he tingut sensació, l'absoluta certesa, de que els ciutadans exerceixen amb absoluta responsabilitat.
Però quan dius això, Marc, és a dir, tu tant te fa si tens un cas que has de defensar, si és un jutge o un jurat popular?
És a dir, a diferència del que passa en altres sistemes on el justiciable escull, el justiciable escull si vol ser la professional o jurat, nosaltres no podem escollir. Per tant, l'opinió, en principi, la meva personal, és secundària. Però jo, en alguna ocasió, precisament he tingut la sensació contrària. He desitjat tenir el jurat perquè penso que en ocasions, en base a la reiteració, a l'experiència, el que fa és automatitzar determinats estímuls, determinades percepcions, cosa que no passa amb un ciutadà que per primera vegada baixa a un quiròfan o agafa les mancuernes d'un avió o es posa en una sala de justícia. És a dir, el factor concentració, el factor responsabilitat es multiplica. I insisteixo, sóc un enorme creient en la institució perquè crec que totes les crítiques es basen en aquesta presumpció d'infal·libilitat de la sala professional, el qual és obvi que no és més que una quimera.
I que en aquest país no tenim excessivament.
Això. Per això, és que Sant Sánchez al final li anava a dir, és que el que no podem és criticar el jurat i a les sales.
No, és molt difícil. Igual. Només dic que que la professionalitat aïlla, en certa manera, mentre que el fet de tu formar part de la societat et col·loca enmig de la melé. Tu estàs sotmès a una... I només la professionalitat podria ser un mur. Ara jo no estic aquí dient una cosa o l'altra.
El que vostè, en tot cas, el que planteja té un fonament també. Hi ha, hi ha molta dogmàtica i s'ha escrit moltíssim sobre la necessitat de depurar el catàleg de delictes que ha d'anar al jurat. No? I es parla precisament de treure la malversació perquè és un delicte d'entrada complexa des d'una perspectiva conceptual i aquesta complexitat en ocasions obliga a una sobreexplicació i a una sobrecontextualització que és impròpia del Tribunal de Jurat. Per tant, sàpiga que tots els delictes que tenen aquest biaix polític són... Hi ha un cert run-run a nivell dogmàtic jurisprudencial per eliminar-los en una futura reforma. Però els que tenen un tall estrictament ontològic, fenomenològic, un homicidi, que exigeixen una anàlisi de la prova i un posicionar-se des de la imparcialitat, crec que fem bé en tenir-los i en mantenir-los. Sobretot perquè, a més, és que situen el ciutadà en el centre de l'equació. La justícia emana del poble, i aquest és un mandat que no hauríem d'oblidar. Vostè també criticava la presumpció d'innocència. És evident que si els indicis no són concloents, només es pot imposar una sentència absolutòria. Però insisteixo, quan els indicis són plurals, són concurrents, són concomitants, pensi que hi ha molts delictes en els que no hi ha prova directa. La majoria de delictes sexuals només hi ha la declaració de la víctima. No?
Sí, però senyor Molins, és que a mi això és el que em preocupa, perquè jo tinc la impressió que intuïtivament tu penses doncs, que amb un jutjat es busca la veritat, i jo, a més a més, l'experiència que tinc de veure judicis és que el fiscal busca la condemna per tots els mitjans i la defensa busca l'exoneració per tots els mitjans. Si és com un partit de futbol. I, home, jo com a mínim se m'acuden dos casos en aquest país. Un és el cas del crim de la Guàrdia Urbana i un altre és el cas de la nena Assumpta, que no va quedar mai clar qui va matar exactament qui, com i per què. I simplement hi havia una colla d'indicis, però jo m'he molestat en llegir-me els dos judicis i li he de dir que a mi personalment no em sembla... O sigui, si jo fos en el jurat dels dos casos, jo hauria votat indubio pro reo. No dic que pensi que són innocents, però a vegades la gent pot haver dit una mentida amb alguna cosa, com el cas del Jonathan Andic. Pues tu pots haver fet una cosa rara i estàs intentant amagar una conducta que potser et fa vergonya i potser no té res a veure amb haver matat ni el teu pare ni ningú. Llavors jo tinc la impressió que aquí es condemna amb molta alegria, perquè ha de ser això, ha de ser així. O sigui, i que l'indubio pro reo ens el passem. I llavors, clar, jo el que em pregunto és, tot i que jo també penso com vostè, doncs, que el jurat popular pot refrescar aquestes coses, si pot oferir una implicació a la ciutadania, clar, en casos tan mediàtics i tan mediatitzats, com es garanteix que el jurat... Vull dir, home, jo crec que el cas Andic o el cas Begoña és molt complicat trobar una persona que això s'ho miri, diguem-ne, sense posicions prèvies.
Jo, entenent la seva postura, faria una esmena a la premissa major, no la comparteixo. És a dir, en el nostre sistema jurisdiccional les garanties es porten a l'extrem. I precisament l'indubio pro reo i la presumpció d'innocència apliquen i generen el que també en llatí diem l'onus probandi, no? La càrrega de la prova per les acusacions és extremadament severa, és a dir, el llindar de la presumpció d'innocència ens obliga moltíssim. Penso que som molt garantistes. Dit això, en els supòsits en els que hi ha aquesta pressió mediàtica, la situació, és a dir, tornem a estar al capdavall del carrer, el que se'ns planteja en tots els supòsits, no? Que és la tensió que s'estableix entre el dret d'informació, que és un dret constitucional, i el dret a la presumpció d'innocència. I aquesta és una tensió que exigeix responsabilitat per part de tots els operadors.
Deixeu-me saludar, ara seguim parlant, però deixeu-me saludar aquesta hora que fa estona que espera l'experta en trauma i membre de la secció psicològica d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Alicia Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
I disculpa per l'espera. Volíem parlar amb tu també perquè en aquestes trucades que vam sentir ahir, que hem anat sentint al llarg d'aquestes últimes hores, sí que veiem com es fa la tensió, diguéssim, del 112 a Jonathan Andic. Explica'ns com funciona, és a dir, quan una persona truca al 112, què és el que es fa?
Normalment s'intenta esbrinar què ha passat, des d'on truca, perquè ja està tot molt protocolitzat, no hi ha uns procediments molt clars, llavors la persona, el professional que té la trucada, té un arbre de decisió per saber quins professionals d'intervenció ha d'activar, quina és la gravetat de la situació i quins seran els propers passos, no? Ha d'anar com seleccionant i decidint com anirà la intervenció que es farà amb aquesta persona.
Si veiem algú desesperat a l'altra banda del telèfon, quina és la reacció? Com s'ha de reaccionar?
Clar, penseu que quan truquem al 112 normalment és perquè ens ha passat una cosa i hi ha molts números de que la cosa sigui greu o que nosaltres l'estiguem visquent amb molta angoixa. És a dir, normalment les trucades del 112 ja impliquen un nivell d'emocionalitat elevada. Doncs la persona que rep la trucada està molt entrenada, són professionals que estan molt entrenats per mantenir la calma i transmetre aquesta calma, no? I poder donar estructura a la persona que truca per poder aconseguir la major informació possible i necessària per activar la intervenció.
I entenc que aquí és important també mantenir el contacte freqüent amb aquest familiar, no?, en un moment de màxim estrès, és a dir, mentre l'ambulància no hi arriba, perquè aquesta estona pot ser eterna.
Sí, de fet, normalment la persona que rep la primera trucada llavors ja redirigeix. No? Hi ha moments en què li has de dir no em pengi, que vaig a activar un altre servei, o li dius, jo ara t'hauré de trucar però perquè el trucarà als bombers, l'ambulància, qui sigui, no? I normalment s'intenta que hi hagi una continuïtat assistencial fins que arriba als cossos d'intervenció, els que siguin, els que toquin en aquell cas, perquè la persona ho pugui sostenir, sobretot si s'identifica que la persona està en una situació d'agitació o d'ansietat molt important.
Perquè com es decideix si el SEM envia una atenció psicològica o no en un accident?
Els casos d'atenció psicològica estan molt, molt estipulats. És a dir, normalment estem parlant de suïcidis en curs, d'accidents de trànsit, una mort inesperada, per exemple, d'un infant a casa. A vegades, quan s'han de fer comunicacions de males notícies, els psicòlegs acompanyen a la Guàrdia Urbana, en incidents amb múltiples afectats, que tots ara podem tenir el cap com German Wings o el atemptat a les Rambles, no? S'integren en els dispositius, però no s'activen en tots els casos, són coses com molt concretes. Doncs, jo què sé, per donar suport a la família d'una persona que ha desaparegut, no? Per poder gestionar això, quan es traslladen també doncs, amb violència de gènere, amb violència sexual, han de fer la intervenció in situ. Si no, hi ha vegades que el que s'activa és una atenció psicològica, telefònica.
I tractant-se, en aquest cas, d'algú conegut i que provocaria un gran ressò mediàtic, s'actua diferent?
En principi, no. En principi, no, perquè al final els procediments mèdics i els protocols són els que són i de fet, la persona que està treballant no té per què reconèixer en aquest moment. Pensa que el professional també està en un moment de molta tensió, no? De molt focalitzat amb la feina, amb intentar cribar exactament, no? Quins són els indicadors de risc, quina intervenció és la més acurada per la situació que la persona li està aconseguint transmetre. Llavors, potser en aquell moment fins i tot no computa de qui t'està parlant, no? Et diu un nom, però tu estàs en el que estàs.
Abans escoltàvem també la trucada, el Marc Molins ens deia, l'advocat penalista ens deia que això hi haurà un resultat pèrit, no?, que dirà què és el que se'n pot treure d'aquesta trucada. No? Escoltant la trucada, què és el que tu observes com a especialista, com a psicòloga? Entenc que veus una persona confusa, traumada pel fet?
Clar, el punt és que això realment necessita una anàlisi molt, molt acurat, com tu has dit, un pèrit. Normalment, en el que es fixen les persones que han de donar credibilitat a un relat o a una manifestació verbal, és més enviat, no? Pues, quina coherència narrativa que tenen, quina, si és coherent l'estat emocional amb el que estan manifestant.
Clar, però la coherència, perdona, Alicia, o sigui, la coherència a vegades pot ser que no es produeixi, no? Perquè és una situació tan bèstia que, en fi, no sé com ho valoreu, això.
Bueno, la coherència dins de que en aquest moment seria compatible, clar, amb un estrès agut, no? amb un impacte emocional molt fort d'una situació crítica i com està tot això realment. Hi ha tots uns indicadors que ens diuen quines són les formes habituals de reacció d'una persona en un sentit o un altre, perquè hi ha gent que es bloqueja completament i, en canvi, hi ha gent que no, que té una explosió emocional molt forta, en canvi, hi ha gent que entra en xoc. Hi ha moltes vegades que trucades que se senten de call center que la persona no és capaç de manifestar res. I això, bueno, evidentment, també complica la situació.
Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
A vosaltres. Adéu.
Cas que no, ho hem dit alguna vegada, no? Però no em vull imaginar també, Jonathan, em dic com està vivint tot això? Perquè si no ha comès aquest delicte, malgrat que surti absolt del judici, tota la vida viurà amb una mirada constant de la societat dient aquest senyor l'ha matat. I això és inevitable, perquè és que som així. I aquesta és una lluita molt, molt difícil de... Un relat molt difícil de capgirar. Pere.
Sí, això és bestial. Això és bestial. I crec que xoca, bon dia, Marc, amb el que comentava el Marc, no?, de que el Marc... diguem, parla del dret com si fos en els llibres, la teoria funciona exactament com diu el Marc, no? Però després a la pràctica, ostres, jo ho veig diferent moltes vegades, no? Perquè, per exemple, ell diu, tenim un sistema molt garantista amb la presumpció d'innocència. Bueno, la realitat, en el cas d'en Dic, és, per exemple, que es filtra contínuament una pila de coses que no es podrien filtrar segons la llei i que, per tant, sembla que no es jugui en l'àmbit del dret, sinó que es jugui en l'àmbit de l'opinió pública a la condemna o absolució de l'Endic, perquè quan arribi el judici, doncs l'opinió pública ja haurà decretat.
Sí, sí.
I, per tant, s'ha d'anar a l'opinió pública, a convèncer l'opinió pública d'un sentit o l'altre. I això és molt poc
garantista. Que és el que està fent la defensa, ara, no, amb aquestes trucades...
Ara la defensa, després de que durant un any ho fes l'acusació, la investigació, i, per tant, ostres, això és el contrari a lo que jo tinc en el cap per un sistema garantista. Marc, no sé...
No, una cosa és el sistema i l'altra és el cas. És a dir, el sistema és garantista i, per tant, estableix el secret.
Però la llei diu que s'ha d'investigar qui filtra.
Sí, sí.
O sigui, periodísticament em sembla un gran encert, no?
Mira el fiscal general.
Clar, però vull dir, la llei...
Ma, tampoc cal ser un tres espases per saber qui filtra.
Bueno, però ara en canvi està prohibit per llei i ningú actua.
Sí.
I s'està dirimint la condemna al marc de l'opinió pública.
Per això deia que quan el Marc Molins diu no, que tens... A veure, jo l'indubio pro reo, sincerament, jo crec que aquí, si es aconsegueix convèncer la gent, crear un estat d'opinió, ja dic, el cas de la Guàrdia Urbana, la Rosa Peral va ser condemnada per assassinat amb alevosia, que no és el mateix que per homicidi, quan en realitat ningú sap qui va matar aquell home, si el va matar ella, si el va matar l'altre. I en el cas dels pares de l'assumpte, mai s'ha acreditat ni el mòbil, hi havia contradiccions flagrants, simplement... Sí, que alguna cosa tenien a veure, que alguna cosa amagaven... Clar, amb aquest alguna cosa... Clar, jo no vull ni imaginar... Ara el Ricard parlava... Si jo estigués acusada d'un crim que no he comès i anés amb aquella tranquil·litat de dir... Bueno, o semi-tranquil·litat, que com que jo sé que sóc innocent, segur que al final em dóna la raó, no és la sensació que tinc. Si es crea un estat d'opinió prou negatiu cap a la meva persona, si el cas és prou mediàtic, pues jo diré que amb poquets indicis ja vas pelante, eh? Tinc la impressió. Eh?
Ni el sistema ni jo, que el defenso, estem exempts de costures. És a dir, és veritat que cada procediment és un estrès test i cada procediment implica veure com les parts pressionen, no? I en aquest cas ho estan fent, en el cas em dic, jo crec que és obvi, no? Penso que alguna part més que l'altra, no? La que veu més, pensa que pot tenir més, pot estar més afavorit, i em reservo, evidentment, la meva opinió sobre quina de les parts està jugant més aquest joc de les filtracions. Però que no estiguem exempts de fissures no vol dir que el sistema i el model no sigui garantista. Aquest és un estrès test, per què? Perquè és un tema molt mediàtic, però al final a Catalunya s'estan enjuiciant desenes de jurats tots els anys, desenes i desenes, es dicten un munt de sentències, la taxa de revocació i, per tant, el judici des de l'absoluta distància i imparcialitat és baixíssima, els jurats, insisteixo, fan un bon treball i és evident que el supòsit més paradigmàtic, el que més visible, no ens ha de portar a enjuiciar la globalitat. Penso que, insisteixo i acabo, que tenim un sistema molt garantit.
Estem d'acord que si Jonathan Dick és declarat culpable, tothom pensarà que és culpable, i si és declarat innocent, molta gent seguirà pensant que és culpable?
Sí, sí.
Però això passa sempre.
Sí, no crec que sigui culpa del sistema.
Sí, passa també al revés. Rosa Peral diu que ella l'han declarat culpable, però que ella no comés el crim i que és innocent.
Jo sobre la figura del jurat popular...
Que passa també en indicis, també, aquest cas, perdona.
Sobre la figura del jurat popular, que se'n presenta com ambivalent, no? Perquè per una banda està concebuda per acostar l'administració de la justícia a la ciutadania i com a punt de partida, doncs, es pot inferir que s'amplia també el ventall d'ideologies i de posicionaments i, per tant, de punts de vista per a jutjar una situació, però, per una altra banda, també és veritat que no està exempt de que es reprodueixin prejudicis socials o això que comentàvem ara, no? Al final, els judicis paral·lels i especialment en els casos mediàtics fa que pesi molt en l'opinió pública. I jo ja sé que Marc Molins és molt prudent, però jo li volia preguntar si creu que hi ha jutges que poden utilitzar la figura del jurat popular per fer escarni públic de determinades circumstàncies. I em refereixo en concret al jutge Peinado.
Buah, necessito un advocat, ara.
El Vicent fa de tot, vull dir que sí.
Jo vull que advocats populars.
En fi, és que pronunciar-me sobre el jutge Peinado, és a dir, jo discrepo absolutament del plantejament que ha fet de la investigació. No discrepo com a ciutadà, sinó que discrepo com a jurista que ha llegit les múltiples revocacions de decisions acordades, en aquest cas, per l'Audiència Provincial de Madrid, que és el seu supervisor. Li ha anat revocant sistemàticament les decisions. Una d'aquestes, efectivament, és la competència del jurat. Si en la seva psique, en la seva voluntat íntima, està l'escarni, ni ho afirmo ni ho descarto, directament ho desconec. Però insisteixo que, a pesar del viatge polític, jo tinc fe a la institució. És a dir, penso que inclús el votant més conservador, més posat en la tessitura d'haver de valorar una prova i haver de prendre una decisió amb consciència, continuo confiant en que la pren amb consciència. Per tant, no sé si és un mecanisme d'escarni ni un mecanisme d'alteració de la veritat material.
Però vostè creu que el jurat popular pot beneficiar a Begoña Gómez, donat el viatge polític del propi jutge?
És difícil. O sigui, el que
és evident... Si defensés Begoña Gómez, preferiria un jurat popular si tingués Peinado davant?
A quina comunitat? Perquè a priori el cens del que sortirà aquest jurat és el cens de la Comunitat de Madrid, i el que ens diu l'estadística que té un viatge, no?, a la pròpia comunitat. Per tant...
No, és que, clar, és que un tema polític també aquí al mig, això aquí és
efectivament
aquí que agafa fort.
És que hem de transcendir, perquè el sistema no està exempt de fissures, però és que no n'hi ha un millor. És a dir, l'algoritme encara no ens porta a resoldre. És el sistema que, dintre de les garanties que ens hem donat, ens dona més un resultat que, sense ser infal·lible, és el més proper a aquesta veritat material.
Marc Molins, advocat penalista, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies per la confiança.
Farem una pausa i, de seguida, Anna, una persona que estimes.
Qui?
Sílvia Cavallol.
Ah!
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor.
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billes?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, tal dia que guanyareu.
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5 minuts seran les 10 del matí. Sílvia Cavallol, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Contenta d'estar aquí.
Torna el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell.
Sí, i això que us comentaré em sorprèn a mi mateixa, perquè després de tants anys ha fet un pas endavant i ha decidit que és moment de tornar a fer el que més li agrada i, a més, és que hi té un do, que és evangelitzar, no? Evangelitzar és transmetre, diguem, els valors de Jesús, diguem-ne, i vehicular processos de creixement i transformació vital. El que passa és que ho hem reinventat, això. Llavors hem fet un equip on interdisciplinarment es treballarà totes les facetes de l'home, des del cos, la psique, és a dir, amb un conjunt de psicòlegs, i finalment l'última base, no?, que és aquesta transcendència humana que a vegades necessitem també de... I tot procés personal crec que ha de vehicular aquestes tres dimensions perquè sigui realment transformador, no? I nosaltres tenim una aigua viva que volem oferir, no? Que creiem que sàcia per sempre.
Això vol dir diverses coses. Una, que la fe no s'ha apartat mai del bisbe Novell.
No, mai. Mai, mai. Ell és practicant, és convençut. El que ha canviat és la forma.
Es va enamorar de tu.
Sí, i ara ho fa des d'una altra banda, no? I durant tots aquests anys jo crec que ell ha fet el seu procés, no ha volgut incomodar ningú, no ha volgut molestar, no ha volgut fer res que pugui generar discòrdia, però arriba un punt en què a ningú se li pot prohibir expressar l'Evangeli o expressar el que tu creus que pot fer feliç a l'altre, no? Aquesta donació. I bueno, estem en ello. De fet, avui ho publicaré. Publicaré exactament què és.
Els detalls d'aquest recés.
Sí, serà molt privat. Vull dir, la gent que pugui, vulgui, però també pugui accedir a una d'aquestes places, penso que viurà un procés transformador. Sí, és que no...
Ha de ser gent que tingui fe o que tingui ganes?
No, ha de ser gent que busqui. Ha de gent que busqui.
Que busqui respostes.
Creixement personal, que tingui set d'alguna cosa més, que vulgui reinventar-se, potser que vulgui tan sols madurar, o seguir avançant en aquella cosa que molts... Aquella set, no?, de dir... Vull avançar una mica més, no? Vull conèixer més, vull aturar-me i veure, no? A més, estarà acompanyat, com dic, d'un equip de psicòlegs, sí, teòlegs, tenim també algun mossèn. No puc revelar la identitat de cap de les persones, excepte jo i el Xavier, que participaran en aquest recés, perquè, bueno, no està sent fàcil la part logística, diguem-ho així.
De fet, denuncies que l'Episcopat ha boicotejat diversos llocs on volíeu fer aquesta trobada, com sí, ara Poblet sí, o el Santuari sí. del Miracle.
I molts altres. Sí, noi, sembla increïble, però és així. Hem demanat diverses cases d'espiritualitat, hem demanat perquè l'ha muntat un recés de determinat número de places. Clar, ho pots fer en un hotel, però no hi ha els espais habilitats per segons quines dinàmiques terapeutes. Llavors, els llocs on estan habilitats i preparats per fer això són cases d'espiritualitat. El que ens va sorprendre és que la majoria de cases d'espiritualitat avui dia ho acullen pràcticament tot. Vull dir, recessos New Age, recessos de ioga, de consciència reflexiva, de consciència plena...
Per què creus que aquesta vegada no volen? Per què el Xavier?
Doncs mira, moltes vegades ens deien que sí, però la que ho comentaven amb superiors es vetava. Sí, ja ho sabem. Quan ho vam demanar a Poblet, ens va trucar a l'abat de Poblet i ens va dir, diu, Xavier, és que em sap greu, però és que el bisbe ha dit que no ho veu.